Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
L'elevat risc d'incendis d'aquests dies ha tornat a posar damunt la taula la importància dels boscos de casa nostra, tot plegat quan, segons dades dels agents rurals, 9 de cada 10 incendis que es produeixen estan relacionats amb la mà de l'ésser humà, siguin fruit d'un descuit, directament d'una negligència. Per això, alguns dels parcs naturals de Catalunya han tacat portes en aquestes setmanes de màxim risc d'incendis. Avui, al Cafè de la Ràdio, podem conversar amb el director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, l'Àngel Minyó. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres per la referència.
Quines mesures s'estan prenent des del parc de Sant Llorenç del Munt en aquests dies de màxim risc d'incendis? Que és cert, que ara la meteorologia ens està donant una petita treva aquests dies, però que han estat setmanes molt complicades, no? Quines mesures s'han pres?
Bé, normalment el que sempre estem és molt alerta al risc d'incendi que s'edita per part de les autoritats competents de la Generalitat. I llavors, depenent del nivell d'alarma, doncs informem a tots els habitants del parc, a tots els municipis, i senyalitzem les entrades de camins de que hi ha un nivell de risc, un nivell 2, o en el cas extrem, que no s'ha arribat a aquests dies, al nivell 3, doncs també. Llavors s'arriben a tancar doncs alguns aparcaments, etc.
S'ha plantejat, per tant, també tallar accessos, entenc pel que m'estava explicant ara, s'ha plantejat doncs evitar, diguéssim, l'entrada de persones al parc, perquè al final, ho dèiem ara, no? 9 de cada 10 incendis són produïts per l'efecte de l'ésser humà.
Sí, però d'aquests percentatges que diu, la major part també estan relacionats amb les feines que es produeixen en el camp. No són piròmens que van passejant, etc., i fan foc. Estan relacionades amb activitats que estan realitzades per persones més o menys habituades a fer aquestes feines, però que a vegades cometen actes imprudents en períodes de risc d'incendi. La senyalització en el parc és que res per prevenir a les persones d'aquest tipus de fenòmens, no? És a dir, per prevenir i per evitar que si hi ha un incendi, doncs puguin tenir conseqüències excursionistes o altres que puguin estar distribuïts al llarg del parc i que seria difícil contactar amb ells.
Uh-huh. Per tant, al final, per protecció pròpia del parc i de les persones que hi pugui haver dins del parc, no? Al final?
Sí, majoritàriament aquesta és la intenció, la protecció del parc i la protecció de les persones que visiten el parc.
Per tant, situació realment complexa a l'hora de prendre aquestes decisions. Aquests dies, amb tot aquest risc d'incendis que hem tingut, han seguit notant una afluència important al parc?
No, l'afluència baixa. És a dir, és molt important la tasca que feu als mitjans de comunicació alertant a la població del risc d'incendi, recomanant que si no és molt necessari o estrictament necessari, doncs es facin activitats en el medi, sobretot per això, per evitar que si es produeix un incendi tinguin problemes. Un altre és perquè aquests dies també són dies excepcionalment calorosos i no és el més agradable fer una excursió i suar i patir aquesta calor. És a dir, que tot acompanya una mica que no hi hagi tanta freqüentació en el bosc. La gent normalment tira més cap a la platja, llocs que es puguin remullar, piscines, etc. Llavors, l'activitat d'oci no està sempre en el parc. La temporada de juliol i agost és la menys visitada. Totes les dades que tenim de freqüentació sempre, aquests dos mesos són mesos pràcticament amb uns percentatges baixíssims de freqüentació.
I la nit de Sant Joan és d'aquelles que tenen marcada el calendari com una nit complicada pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac?
Sí, la nit de Sant Joan és una nit marcada perquè en els darrers temps les zones obertes i aparcaments ha passat a tot arreu, passa a les platges, passa a les places, passa en les zones industrials que hi ha esplanades àmplies, doncs es concentra molta gent en vehicles i fan la seva pròpia festa, amb música i beguda pròpia, i això ens està passant també en, en les zones d'aparcament dels parcs, no? I en aquest sentit doncs cal tenir aquesta precaució i hem d'estar molt alertes a que en aquests llocs doncs no es produeixin aquest tipus d'activitats.
Clar, perquè això està prohibit als parcs? Vaja, està prohibit arreu, bueno, de fet, si no, no es pot.
Està prohibit arreu.
Està prohibit arreu, però vull dir, entenc que els parcs fan una atenció concreta perquè això no passi, sí, pel que ens explicava ara, no?
Efectivament, sí, sí. Tenim una vigilància especial a la tema de les policies locals del voltant, etcètera, perquè estiguem tots al cas d'aquestes situacions i evitar-les, clar.
Clar, què li sembla o quina importància li dona el fet de que enguany els municipis també, tot i que hi ha molts municipis que ho fan habitualment, però els municipis també hagin elaborat tots aquests bans prohibint determinats petards, especialment avui repassàvem el cas de Matadepera de Sant Llorenç Savall, no? Municipis que tenen part del seu terme municipal dins del parc natural i que, per tant, doncs, en el cas de Sant Llorenç Savall prohibició total, en el cas de Matadepera també prohibició total. Entenc que aquests fets també ajuden a conscienciar fins i tot la pròpia població, no?
Sí, sí, és clar que sí. Tots aquests fets són evidentment, ajuden a evitar aquests accidents. Ja existeix una prohibició, no?, de fer foc a menys de 500 metres del bosc. Aquests dos municipis doncs estan a menys de 500 metres del bosc. Vull dir que fer tirar petards o fer foc en aquests llocs doncs ja entraria dintre del que és una norma general, no? Que sembla que, no, els municipis més petits, doncs que encara que estiguin voltats de boscos, sembla que no és perillós aquestes activitats, doncs sí, perquè estan dintre del bosc pràcticament. Per tant, hi ha municipis, hi ha zones que s'han de tenir especialment alertes de que no es produeixin aquest tipus d'activitats, perquè són activitats que generen un gran risc.
Clar, i en el cas de Sant Llorenç Savall, especialment, no?, després dels focs del 2003, entenc que també hi ha molta més consciència ciutadana, segur.
Bueno, és una població molt sensibilitzada, perquè malauradament van patir també víctimes personals, a part de les 4.500 hectàrees que van cremar. Però sí, entenc que el dolor personal és superior, clar.
Estem parlant molt concretament d'aquesta situació, no?, d'aquesta situació de risc d'incendi. Em deia vostè, bàsicament el que intentem és que entri poca gent per poder-los protegir també en cas de que passi alguna cosa. Ahir l'ADF i el Consell Comarcal presentaven una col·laboració, no?, posant càmeres en alguns punts dels boscos de la comarca per poder detectar millor alguns incendis. El president del Consell Comarcal, l'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, deia: estem davant d'un estiu en què és molt probable que a la comarca hi pugui haver un gran incendi forestal. També treballen amb aquesta hipòtesi des del Parc Natural?
Bé, cada any tenim aquestes mateixes deliberacions, no? Tots els anys tenen el seu risc. A la temporada d'estiu, doncs cada vegada s'està allargant més, cada vegada tenim uns increments de temperatura que són petits, però bueno, es discuteix si és el canvi global o és el devenir normal del clima mediterrani. En tot cas, sempre en aquests climes mediterranis el risc d'incendi ha sigut elevat. Sempre hem de tenir precaució, sempre hem de fer prevenció, sempre hem d'estar molt alerta.
I en aquest sentit entenc que també prevenció en l'àmbit d'aquest concepte que fa molts anys, no?, que tots plegats hem après, allò de que els incendis s'apaguen a l'hivern. Entenc que es fan tasques, entenc, de prevenció també dins del parc, perquè en cas que passi el foc li costi créixer, no?
Sí. Òbviament, en les vies de comunicació hi han establertes unes zones a les quals s'ha de densificar la vegetació de manera que oferir discontinuïtats, no?, aquestes, diguem-ne, franges de protecció que s'estableixen al llarg de les carreteres i dels camins, doncs tenen una periodicitat en la seva actuació i, evidentment, són tasques que s'han de fer, òbviament, a l'hivern. Sí, sí.
Per tant, doncs, pendents també d'aquestes tasques de prevenció. Moltíssimes gràcies al director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra del Bac, l'Àngel Minyó, per haver-nos atès un cop més a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia. Al llarg d'aquests dies en què hem estat parlant de risc d'incendis i abordant aquestes conseqüències d'un elevat risc d'incendis, hi ha tot un debat a l'entorn també de la gestió forestal. Volem abordar aquesta situació aquesta hora conversant amb el Carles Xuriguera, que és president de l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia. Ja.
Li deia això, que hem sentit parlar molt aquests dies, no?, de gestió forestal, de com tenim els boscos, d'aquesta situació que es dona amb el fet que els boscos són privats i, per tant, no s'hi pot entrar a treballar. Què en pensa en tot aquest debat des de l'Associació de Propietaris Forestals?
Bé, que hi hagi el debat sempre és interessant, vol dir que el tema ens preocupa, que ens té ocupats, que busquem solucions, per tant, sempre és bo i...
Senyor Xuriguera, el perdem, té molt poca cobertura.
Oh, perdó.
A veure si pot buscar un lloc amb cobertura.
Perdó, aviam.
A veure si tenim sort.
Sí.
Em deia que era interessant perquè que el debat estigués a la societat civil, no?
Sí. Vol dir que tots plegats, tota la societat, som conscients del problema que tenim, que és un problema que hem d'afrontar, que no podem girar-nos d'esquenes i que hem de trobar entre tots plegats solucions. Primer de tot, els propietaris hem de ser proactius, hem d'estar pendent dels nostres boscos, ja que és casa nostra, però també la gent ha de saber... això, que està trepitjant un lloc que no és públic, però que d'alguna manera, és clar que sí, anem de fruir tots plegats.
Clar, i això com s'ha de fer? És a dir, aquesta part de corresponsabilitat, no? Al final està parlant d'això, no? Corresponsabilitat entre els propietaris del bosc, la gent que l'utilitza i segurament també les administracions, no? A la tertúlia del programa hem parlat en molts moments de si caldrien algunes subvencions, alguns suports, algunes obligacions, fins i tot, per part dels propietaris d'aquests boscos per mantenir-los nets, al final.
Exactament. Primer de tot, la responsabilitat dels propis propietaris, que no se'n poden desfer, vull dir, no poden obviar el problema. El que passa que no, tal com està el bosc, tal com està les... Bé, els recursos que té aquest bosc, doncs, que no valen massa res en el segle XXI. Necessitem una gestió precisament per aquest segle XXI. Per tant, les administracions són indispensables. El diner públic és absolutament necessari. Els propietaris forestals és impossible poder fer front a una despesa com la que necessita el bosc. I per altra banda, doncs els usuaris, que som tots plegats d'aquests boscos, hem de ser conscients doncs, de que hem de fer molta pedagogia. Cal molta pedagogia perquè la gent tingui una mirada, que entengui què significa les estassades que fem en els boscos, què significa les rompudes que estem fent. Tot els treballs de prevenció d'incendis, juntament que fem amb les ADFs, que fem amb els bombers, per què les fem com les fem? Tot això s'ha d'explicar molt bé, i en aquest sentit tenim un itinerari a la zona de les Arenes, pujant a la terme municipal de Castellà del Vallès, que s'ha fet una intervenció molt, molt interessant i molt pedagògica, que la gent pot anar a veure i entendre de quina manera estem treballant en el segle XXI. No podem tenir una idea del bosc com la que tenien el segle XIX els nostres avantpassats, sinó que ha canviat tot, ha canviat totes les circumstàncies, ha canviat tot el rendiment d'aquests boscos i també ha canviat el nostre oci a la natura. Per tant, ens hem d'adaptar a tot això. És absolutament necessari que tots hi caminem junts, plegats.
Clar, i aquesta política de gestió forestal de la que tant en parlem, en què ha de consistir aquest concepte de la biomassa, per exemple, del que s'està parlant ara, no? De fer servir aquests boscos també com a generadors d'energia, seria un camí per vostè?
Aquest n'és un. Sí, això és molt, molt, molt interessant, però no és suficient. Penseu, per exemple, en el meu poble, Sant Llorenç Savall, ajuntament, escoles, pavelló esportiu, algunes cases privades com la meva, que van en biomassa, amb una sola finca forestal pot mantenir tot això. O sigui, necessitem molt... O sigui, la potència que tenim en massa forestal és immensa. Llavors, no hi ha prou consum d'això. Però, bueno, aquesta és una de les solucions, per què no? però n'hi ha més, n'hi ha més. Ens preocupen més coses, la cinegètica, amb els caçadors, ens preocupa l'aprofitament de la fusta per la construcció, per exemple. Bé, hi ha la biodiversitat d'aquests boscos, la recuperació de zones de treball agrícola que s'han perdut al mig dels boscos. Tot això és molt, molt interessant i és un conjunt complex.
I que passa, entenc, per un debat de fons social, no? Que no s'està produint i que periòdicament s'està produint?
S'està produint una cosa, s'està produint que quan arriba el juliol surt el debat.
Això és el que li volia dir.
Tu i jo. El que estem parlant ara tu i jo i el que s'està produint això i surt la frase típica de els incendis s'apaguen a l'hivern. Bé, si el debat públic és aquest i ja està, doncs no fotrem res, no farem res de res. Necessitem treballar tots plegats tot l'any i que aquest debat estigui sobre la taula constantment. Que les administracions trepitgin territori, que parlin amb els propietaris, que els propietaris no s'hi posin d'esquenes, que una persona que va fer ciclisme o passejar pel mig del bosc que sàpiga que està trepitjant segurament un espai privat i que hi ha unes normes i un respecte cap a tot això. Pedagogia, el que dèiem al començament de tot, pedagogia i diàleg.
Clar, i al final entenc que darrere fons de tot plegat hi ha una qüestió que es posa moltes vegades damunt la taula i que la mig posava vostè al principi, no? És rendible a dia d'avui tenir un bosc? Es pot viure de tenir un bosc?
No, econòmicament no és rendible per la nostra ànima i per el bé de tots plegats. Mm-hmm. Sí que ho és. El bosc no ens l'hem de mirar només, o fa temps que no ens el mirem només com una qüestió econòmica. Tant de bo poguéssim recuperar, li donéssim un valor, val? Perquè si no li donem valor vol dir que no val res, i en aquest sentit havia arribat a nivells bastant patètics. Això s'està girant, però els propietaris de forestals no pensem en aquests diners. Pensem en els diners quan invertim per netejar aquests boscos, per fer les rompudes, per recuperar zones de cultiu. Clar, tot això són molts diners, i en aquest sentit sí que necessitem l'administració, tal com dèiem abans, però no tenim, econòmicament no és factible.
Però potser el camí seria fer-ho en certa manera econòmicament factible, per tal de que la gent també prengués consciència del que hi ha i del que té?
Seria bo, però seria bo. Aviam qui comença a dir que per anar a buscar bolets doncs s'ha de pagar, o per fer segons quins itineraris necessites una contribució, aportar algun diner en aquell bosc, no pel propietari, que el tornarà a invertir en aquell bosc, sinó per al bosc mateix, per als nostres espais de natura. Però això costa molt de fer-ho entendre, i costa molt que els polítics es posin les piles en aquest sentit, perquè no és popular, això no dona gaires vots. Però bé, qui vol, per exemple, els professionals... És normalíssim, per exemple, ara entenem que tu no pots anar a buscar musclos a la costa, o no pots anar a buscar ostres, o no pots anar a pescar si no tens uns permisos, si no pagues unes quotes, etcètera, etcètera. I així i tot ens hem carregat la costa. Però per què no ho fem també amb els boscos, això? Per què no cuidem a tots plegats? Som una mica més sensibles amb tot això.
Darrere fons, al final, el que dèiem al principi, pedagogia, no? Explicar i entendre tots plegats el que tenim al nostre entorn, no? I les conseqüències d'allò que tenim.
Exactament, exactament. Sempre en aquest país i en molts àmbits ens falta pedagogia, ens falta parlar molt, ens falta sortir dels despatxos i anar a veure què passa a la gent que viu en el camp, què passa a la gent que viu fora de Barcelona, què passa amb aquests boscos forestals, parlar amb els seus propietaris. Bé, tot això, l'administració està més sensible, però necessitem més, més, més i més.
Deixi'm que li demani ara un canvi de barret, perquè passava...
Un canvi de barret.
Fa una estona estàvem parlant del Fresh Festival, no sé si algú l'haurà reconegut, però és el Carles Xuriguer, actor, eh? A part de president de l'Associació de Propietaris Forestals, i el Fresh Festival s'estrena el diumenge, i de fet el seu espectacle, Ni rastre de qui vam ser, conjuntament amb el Fel Fagedes, és el que dona el tret de sortida. Per tant, aprofito per preguntar-li, què ens portaran a Sabadell el diumenge?
Bé, estem... jo fa molts anys que no he actuat a Sabadell i mira que havia vingut vegades i estic molt, bueno, estic radiant, estic molt i molt content. Ni rastre de qui van ser, ara fa un any que la vam estrenar amb en Fel Fagedes, encara tot el 2023 estarà viva aquesta obra, i res, són dos clowns, el nostre clown típic de tota la vida, els que ens caracteritza la nostra manera de pujar a l'escenari. Són dos personatges que cada dia s'han d'inventar un món per sobreviure, perquè han quedat atrapats en un passat, no, ja no són qui van ser, ja no en queda ni rastre d'aquells que van ser, i cada dia s'inventen, doncs, això, un món per poder subsistir. És tristesa, el que passa que, clar, la nostra manera de jugar és còmica, i la gent riurà i s'ho passarà bé, però el rerefons és trist, oi?
Doncs va, moltes ganes de venir-vos a veure, eh? I de gaudir. Gràcies. També d'aquesta proposta de teatre als Jardinets, de l'Espai Cultura. No sé si hi has estat, però l'espai...
Sí.
Home,
sí.
Això...
És una meravella, és un petit teatre grec, vull dir que no, de ben segur que fluirem molt tots plegats, nosaltres els primers, sí.
Doncs a gaudir-ho, Carles, gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres,
en els dos barrets que t'hem demanat aquest matí. Gràcies i que vagi molt bé.
Vinga, petons.
Adéu, bon dia.
Bon dia.